Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Aquest èxit del cantant de Venezuela, ara Coyote Dax, vivint molts anys als Estats Units, acaba de publicar un tema en català. Es titula Sense tu, mi vaquerita, i a aquesta hora us podem avançar aquest petit fragment. Au. A les 11, Coyote Dax ens presentarà aquesta cançó que podreu escoltar sencera i li preguntarem per què ha triat el català pel seu nou tema i quina relació té amb Catalunya. A les 11 tocades, doncs, Coyote Dax, el món a RAC1. El dia que aquest matí surten a la venda les entrades pel concert que Blink 182 farà a Barcelona el 4 d'octubre de l'any que ve. Els escenaris, després de 10 anys, els portarà al Palau Sant Jordi. Les entrades estaran disponibles a partir de les 11 als webs de Live Nation i Ticketmaster, després que la setmana passada hi hagués la prevenda. Els preus ronden els 60 euros, les més barates, i les més cares, 145 euros. Un moment, anem amb la resta dels esports.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials. Únicament del 17 al 22 d'octubre ja estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra.
Encantat, i fibra.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Només fins al 31 d'octubre.
Encantat, només fins al 31 d'octubre.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
El doble de vacances, doble el sou, el doble de megas, el doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot aquest mes, et fem un 2x1 en pneumàtics, Pirelli i Continental. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
9 i 30 minuts, a la resta dels esports en Repsol, a banda de la pèssima setmana del Barça a la Lliga i a la Champions, consumada amb la derrota 3-1 ahir al Bernabéu, i que ara en parlarem de seguida aquí al món a RAC1. Avui també hem de destacar la victòria de l'Espanyol 1-0 contra el Valladolid. És el primer partit que els blanquiblaus guanyen a Cornellà al Prat aquesta temporada, i el gran artífex va ser el de sempre, el davanter gallec Joselu, que ja porta 7 gols en 9 partits, que ara mateix és el màxim golejador espanyol de primera divisió, que ha fet oblidar, sense cap mena de dubte, Raúl de Tomàs, i que recomano molt el temps afegit per com Joselu es va posar tot ell el partit a la butxaca. L'equip, però també el partit a la butxaca. Amb aquesta victòria, els de Diego Martínez surten del descens i fan un salt important fins a la 13a posició amb 9 punts. Té més detalls Joan Camí.
Victòria i porteria 0. Semblava impossible que l'Espanyol ho aconseguís en un mateix partit. Doncs dit i fet, victòria, la primera casa de la temporada, i porteria 0 després d'unes setmanes on el rendiment sota pals i la defensa havia condicionat negativament a l'equip. Diego Martínez, en sala de premsa, realçava el fet de no encaixar, tot i que valorava més els punts aconseguits.
Lo que quiero es ganar puntos, no tener la portería cero. Lo que queremos es ganar puntos. Luego, evidentemente, si tienes portería cero, está más cerca la victoria, ¿no? No hay que obsesionarse, creo que hay que seguir progresando en este proceso. proceso que estamos iniciando. Creo que llevamos 9 jornadas y ahí estamos con 9 puntos. Como dijimos antes de empezar la Liga, en el escalón de puntuación de 8 o 9 equipos.
El gol, un golaç, entrada milimètrica de Brian Olivan i remat impecable al segon pal de Joselu, que ja suma 9 gols en 7 partits, uns registres que ni els més optimistes es podien imaginar. Jugada calcada la de fa una setmana a Cádiz. Estava estudiat, com va reconèixer el mateix Joselu a l'acabar el partit. Somriures i abraçades en un Espanyol que espera que aquesta victòria signifiqui un punt d'inflexió.
Joan, sobre la importància d'aquests 3 punts, malgrat que l'Espanyol encara ha de millorar molt en certs aspectes del joc, escoltem el comentari que afirma el narrador dels partits de l'Espanyol jugar RAC1, Edu de Valle.
No és el dia per posar-se primirat amb l'Espanyol. Ahir calia guanyar, com fos, també val amb un 1-0 lleig, que ho va ser, com també val amb un joc espès, que ho va ser, i molt. La celebració a la gespa, gairebé com si s'hagués conquerit un títol, evidencia les enormes dificultats que està afrontant aquest equip. Li està costant molt a l'Espanyol completar una estona més o menys llarga de bon futbol. Aquesta vegada perquè es va guanyar, però jugant així estarà baix tota la Lliga lluitant per sobreviure. I per què es va guanyar? Doncs perquè enmig d'aquest mar de dubtes emergeix una figura, la de Joselu, un davanter que li dona un grapat de recursos a Diego Martínez. Ha estat un fitxatge excel·lent a cos zero. Bravo. Avui agafarem els punts sense protestar i creuarem els dits, esperant que l'equip evolucioni, perquè, si no, pocs més dies de celebració hi haurà.
Gràcies, Edu. Ara l'Espanyol torna a jugar dijous al camp d'Osasuna. De fet, dijous a les 7 el Girona visita l'Almeria, a les 8 tenim aquest Osasuna espanyol i a les 9 el Barça rebrà el Villarreal, tot ben juntet entre les 7 i les 9 els 3 partits dels 3 equips catalans. També jugats ahir Betis 3, Almeria 1, Celta 1, Real Societat 2. I tot això el dia en què la revista France Football entrega la pilota d'or als millors jugadors de la temporada. Karim Benzema serà el guanyador en categoria masculina, mentre que Alexia Putellas aspira a revalidar, i segurament ho aconseguirà, el guardó en categoria femenina. Per la seva banda, Gavi té tots els números de rellevar Pedri com a millor jugador jove. Enviada especial de RAC1 a París, Laia Coll.
Uns números més propis de davantera, 42 gols i 23 assistències entre Barça i selecció, el premi a millor jugadora i màxima golejadora de la Champions i el guardó com a millor jugadora de la temporada per la UEFA avalen la capitana del Barça. Alexia, tot i perdre's l'Eurocopa, va ser la jugadora més diferencial de la passada campanya i avui pot tornar a fer història i ser la primera jugadora que revalida la pilota d'or. Aquesta nit serà el centre de l'expedició blaugrana a París. Estarà acompanyada de les nominades Oshoala, Rolfo i Brons, excepció d'Aitana, que surt de lesió i ha optat per quedar-se a Barcelona i fer una doble sessió. A la gala també assistiran 2 futbolistes del primer equip masculí. Gavi encapçala les enquestes per rellevar Pedri al trofeu Copa com a millor jove jugador menor de 21 anys i Lewandowski tornarà a rebre el premi Gerd Müller com a màxim golejador. Benzema serà el guanyador de la pilota d'or masculina en una edició on per primera vegada després de 17 anys no hi és el 7 vegades campió Leo Messi.
Gràcies, Laia, des de París. I al marge de tot això, l'Arsenal ha refermat el seu lideratge a la Premier League després que el Manchester City perdés ahir 1-0 al camp del Liverpool i que els londinencs guanyessin 0-1 a Leeds. Ara els d'Arteta li treuen 4 punts al Manchester City. I a França, el PSG va guanyar 1-0 al Marsella amb gol de Neymar i assistència d'Mbappé. Per cert que després del partit, Kylian Mbappé va desmentir haver demanat marxar de París en el mercat d'hivern, tal com ara es va publicar fa uns dies.
Jo mai no he demanat marxar al gener. La informació que ha sortit aquests dies no l'he entès. Vaig quedar tan sorprès com tots vosaltres. Hi ha gent que pot pensar que estic involucrat en això, però no hi estic. Només vull deixar clar que es tracta d'informació errònia i que al PSG hi estic molt content.
I en bàsquet ahir, doble derrota d'equips catalans a la Lliga CB. El bàsquet Girona va perdre 14 punts contra l'Unicaja i la penya va caure de 17 a la pista del Real Madrid amb estripada inclosa de Carles Duran, l'entrenador verd i negre, després del partit.
Me has dicho que no querías hablar de los 45 puntos de la primera parte. Nos han metido 96. Hemos hecho una mierda de último cuarto. Y cuando juegas como hemos jugado el último cuarto, pues contra el Madrid es imposible.
Tot plegat després que el Barça guanyés de 23 punts al màxim Manresa abans d'ahir.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable, una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de mirar-se al mirall. Ens mirarem d'aquí una estona perquè primer hem de parlar del trànsit, evidentment.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Aquest de comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora es manté la calçada tallada a la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit oest per un accident. Més accidents, una a la C32, Argentona en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues i un carril tallat, i l'altra a la C17 amb 5 quilòmetres de cues acumulades al punt de Parets del Vallès en sentit sud. I encara destaquem una altra incidència a l'AP7, en aquest cas en sentit nord al Papiol, fet que provoca retencions en tot el tram de la B23 per enllaçar amb l'autopista del Mediterrani. I retencions habituals a la resta de la xarxa en un matí especialment complicat a la Ronda, sense incidències, però amb cues a les dues vies en els dos sentits de la marxa, ara una mica més fluides, però encara amb trams de 5 o 6 quilòmetres de congestió. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Honda Civic ha arribat per sorprendre't. El mateix esperit esportiu de sempre, amb un potent motor de 184 cavalls i un consum de només 4,7 litres gràcies a la seva tecnologia full hybrid autorecargable. Demana la teva prova a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i viu una experiència de conducció única. Nou Honda Civic, l'híbrid més esportiu.
No, i ara sí que veiem els apunts aquí al món a RAC1 parlant de mirar-se al mirall, perquè un de cada 10 catalans està insatisfet amb el seu cos. Ho diu una enquesta que fa el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, i que avui recull La Vanguardia. Hi ha diferències entre l'autoestima dels homes i de les dones. Entre els homes, un 6% no s'agrada, i pel que fa a les dones, la xifra creix al més del doble, un 13%. I atenció, perquè l'enquesta també permet veure la percepció que tenen els catalans de si mateixos en funció del partit a qui voten. Per exemple, els votants que menys problemes tenen quan es miren al mirall són els de Ciutadans i del PSC. En canvi, els que tenen l'autoestima més baixa són els d'En Comú Podem. Gairebé a un de cada 5 votants dels comuns no li agrada el seu físic. Els segueixen els del PP, un 15% dels quals diu que està insatisfet, i després venen els de la CUP i Junts per Catalunya. Sobre la mitjana hi ha els d'Esquerra i de Vox. Ara bé, si ens fixem en els que més s'agraden, els que més miren al mirall i diuen «estic content amb el meu cos», són els votants de Vox. Gairebé un 75%. És a dir, que els votants de Vox estan satisfets, ultra satisfets.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 12.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Bueno, avui afegim a la Màrius Carol, bon dia.
Hola, com veus, m'he posat corbata, perquè als funerals vaig en corbata.
Miguel Rico, bon dia.
I bona hora, jove.
Per molts anys endarrerit.
Molt poc endarrerit. Per això vam mirar de fer-ho bé, de fer el dia abans de jugar al Barça Madrid.
Sí, per si de cas, sí.
Alguna cosa.
Hola, Joan Jopallàs.
Què tal, com estàs?
Joan Jopallàs, bon que va tornar ahir de Madrid, perquè va estar al Santiago Bernabéu.
Sí, senyor.
Tu podries haver estalviat, la veritat.
Ja, però ja tenia tot agafat després de... abans de l'Inter.
Abans de l'Inter. Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I de seguida la Mònica Terribas, que la tenim aquí fent cua per pujar l'ascensor. I d'aquí us moment serà aquí als estudis de...
Que s'esperi, perquè jo he estat una bona estona.
Sí, no?
Sí.
És com el Rodalies. El Rodalies, el tema dels ascensors s'arreglarà al mateix temps. Rodalies i els ascensors.
Les dues plataformes, aquest cop.
Pensa, no m'estiris de la llengua, pensa que dijous vam haver de pujar l'equip del Món RAC1 les 15:01 plantes. Aquí, perquè hi ha 4 ascensors. N'hi ha 4. No funcionava cap dels 4, vull dir, no funcionava. Estaven reparant-lo.
Jo
crec que el de la Sagrada Família...
Un quants anys amb aquest edifici i sempre he pensat que m'agradaria tenir l'empresa de manteniment dels ascensors.
Si cobren per acció...
Sí, o per dia treballat. Déu-n'hi-do. Escolta, bueno, hem sabut que això també és interessant. El clàssic que es feia per DAZN va tenir més de 2 milions d'espectadors, que és un 18,6% de share. O sigui, imagina't això tancat. Si arriba a ser obert, hauria tingut una... S'ho podria haver estalviat, també t'ho dic, perquè... Perquè, aviam, Segurola, començo per tu avui. Avui han canviat les tertúlies per raons òbvies, eh? Per raons òbvies, perquè avui el que es comentarà avui generalment a tots els llocs de treball, qui tingui els bars, etc, serà la desfeta del Barça. I jo crec que en el partit, no sé si estaràs d'acord, Santi, en el partit més plàcid del Real Madrid aquesta temporada.
Totalmente. Como partido fue un partido malísimo. Eso que se llama clásico en su peor nivel. Yo no recordaba... Es que parecía un partido cualquiera, que es lo último que le puedes pedir a un Real Madrid-Barça. Y en realidad fue un partido cualquiera porque el Barça hizo que fuera un partido cualquiera. Dio una sensación tremenda de desánimo. Está en estado de shock físico y mental. Hubo un momento en el segundo tiempo que me pareció todo como una especie de partido de ciencia ficción, porque tenía un equipo iba ganando 2-0 y el rival que necesitaba marcar o empatar ese partido estaba jugando como si fuera ganando, en el sentido de que un control de la pelota, sobeteo de la pelota, de aquí para atrás, para atrás, para atrás, otra vez, pero sin más. Y me dio la impresión de que el Madrid simplemente estaba esperando que el partido fuera adelante, que pasara el tiempo, pero sin hacer daño. De hecho, se sorprendió un poco por el gol. Yo creo que fue tan cómodo para el Madrid que se terminó medio dormido. Y la única pregunta que para mí quedó en el aire es ¿qué hubiera pasado si el Madrid hubiera tenido colmillo en ese partido? Porque se vio con el tercer gol, en el gol anulado a Benzema, que ese partido con el Madrid un poco más decidido, hubiera hecho un daño terrible al Barça. Se lo ha hecho, ¿eh? O sea, el 3-1 es muy doloroso, pero ese partido pues es una catástrofe. Y te deja al Barça en una situación crítica. 4 partidos importantes esta temporada, 4 que tenía que ganar o que tenía que sacar resultados decentes. Múnich contra el Bayern, los 2 contra el Inter, este contra el Real Madrid, de 4 derrotas, porque el empate en el Camp Nou en realitat fue una derrota.
Joanjo.
Sí, coincideixo molt. En directe la sensació era la mateixa. D'un equip molt, molt, molt fet, molt sòlid, que és el Madrid, fet de granit pràcticament, defensivament molt treballadíssim, que evidentment per la cultura que té aquest club no li és igual i no té cap problema de consciència el fet de tirar-se enrere. Jo crec que va ser una trampa en la que va caure el Barça. El Barça, jo crec que al principi del partit va creure que la solució als seus problemes era agrupar-se al voltant de la pilota. Crec que aquest és el camí, però ho va fer d'una manera tan amanerada, tan poc amenaçadora, que el Madrid va fregar-se les mans des del minut 3. Jo crec que des del principi es va veure que allò era una obra o una funció pel Madrid molt, molt senzilla, que el Barça mentalment està molt tocat, que futbolísticament vol jugar una cosa però no hi arriba, i al final tenim un quadre, una fotografia, una imatge que pretenia el barcelonisme que fos molt, molt moderna i molt innovadora i molt esperançadora aquestes alçades de la temporada. Jo crec que el Barça està a casa seva de sortida una altra vegada. És a dir, no ha avançat. Les inversions milionàries, que han sigut moltes, no acaben de donar l'impuls a l'equip que s'esperava, i ara mateix el projecte que lideren Laporta i Xavi doncs està en el seu moment més complicat. Jo crec que, més enllà del futbol, crec que segurament el Barça ha apagat una mica el caràcter de les dues persones que lideren ara el Barça, que és molt optimista. Jo crec que tenir un optimista a la vida està molt bé, però quan ensopegues amb la realitat, que és molt tossuda, doncs el cop és tan inesperat que desorienta, perquè jo crec que tothom es va pujar aquest optimisme, aquesta eufòria, perquè per necessitat de que tot anés millor, perquè crec que el Barça necessita que les coses vagin bé. Però, clar, quan l'optimista ensopega tantes vegades, pot arribar a semblar doncs, una mica... es caricaturitza aquest optimisme, i ara mateix estem en aquest nivell. Jo crec que el Barça el que ha de fer, de dalt a baix, i tothom, és fer d'una vegada un exercici de contenció, de realisme, de reconèixer que no està bé, que l'equip està... i el club
està en un moment delicadíssim, financerament, econòmicament, i el punt de partida ha de ser un missatge d'humilitat, recuperar la humilitat abans dels partits, a l'hora d'enfocar la temporada, perquè si no, jo crec que el camí aquest que ja se sabia llarg del desert d'on es ve, diguem que ara mateix jo encara trepitjo sorra.
Miguel Rico, si ens centrem al partit d'ahir, jo crec que no avançarem gran cosa. La visió general és que el Barça és un gegant enverinat per un entorn...
Gegant de cartró, vols dir? Gegant de cartró.
No, és un gegant que ara pot semblar que sigui cartó-pedra, però és la mala cara que fa després de tants anys intoxicat per la pròpia... per la seva pròpia gent, que exactament igual que, per exemple, ocorreix en la política, resulta complicat d'entendre com entre barcelonistes el que miren de fer és fotre's la traveta i mirar de què prenguin mal els altres, encara que el Barça surti perjudicat. Però, com diu la llegenda, que al Barça mai passa res, la gent ha anat estirant de veta i ara ens trobem amb una situació en què, per molt que hagi perdut el Barça al Camp del Madrid i sigui una situació especialment dolorosa, jo crec que la situació especialment dolorosa és la del club. Fins aquí bocarem mirant d'arreglar l'equip sense, si perdem de perspectiva el club, que està en una situació econòmica pitjor de la que estava, està viu, però en deu més, els canals de finançament bastant esgotats i un equip que no respon des del meu punt de vista, perquè hi ha ara mateix un entrenador obsessionat amb una idea, que és jugar al 4-3-3 per definició, com si no es pogués jugar d'una altra manera, que es pot jugar amb aquest ADN Barça amb quatre tios al mig del camp i no et passa absolutament res, i després obsessionat amb una altra idea que els hi ha passat als últims. Portem 6 anys de Dembélé. 6 anys de Dembélé, que ahir, veient-lo jugar, mirava les estadístiques del Pedrito, que ha fet 200 gols més que Dembélé, no ha costat un duro, té 39 anys i encara està fotent gols a Itàlia, mentre el Dembélé, el cap li va per un costat i el cos per l'altre.
Hola, Mònica, t'arribes, eh?
Molt bon dia.
El problema és dels ascensors externos.
Ascensors, en carretera, tot. Sí, avui ho he enganxat tot sencer.
Has patit molt aquí, Mònica, o no?
Eh?
Has patit molt ahir, o no?
Sí, la veritat és que ho vaig compaginar fent una classe de ioga i crec que ho vaig... Sóc la que ho va patir menys de tota la unitat familiar, diguem.
Jo em vaig posar cap per avall, però no era per fer...
No era per això.
Per fer
no era...
ioga.
Vaig pensar en tu. Sí. Vaig pensar en tu, què deu estar fent el Màrius en aquests
cap
moments, cridant?
Ioga no.
Ioga segur que no. No, la veritat t'he de dir que jo crec que ara ells dos, el Juanjo i el Miquel, apuntaven dos dimensions del problema. Un és el club i els problemes estructurals que té i de finançament, etc. No? I un altre és el projecte de Xavi, no? I tot el que significa el Barça post-Messi i tot el que significa els relleus. I jo hi comentava amb el Sergi Cotillas la dificultat de Xavi d'assumir que figures que han jugat al seu costat, que per aquest pas hi va passant el seu dia en Pep, han d'acabar la seva carrera professional, no? I que si aquests jugadors, Busquets, en Gerard, etc., no ajuden a fer aquest pas, doncs aquesta és una dificultat no únicament de gestió esportiva, sinó també emocional, molt complicada. Això, d'una banda, perquè diguem, el que ens indica el rendiment dels joves quan entren, Gavi i Ansu Fati, que giren una mica el partit, no? Ahir acaben girant una mica el partit, és que s'ha d'anar cap aquí i que s'ha de deixar de fer la transició. I aquesta transició s'ha de fer completa i aquests joves han de dominar finalment tota l'estratègia esportiva, i això és un pas complicat, jo penso. Al marge que no et surtin bé algunes coses. Jo penso que en Xavi reconeix els errors i, per tant, una de les coses que et du a modificar comportaments dolents a la vida en qualsevol organització és assumir els errors. Jo penso que en Xavi és conscient que té un problema i no amaga el cap sota l'ala, diu, escolta, no ho hem fet bé, no ho estem fent bé, jo penso que aquesta és la primera, i al marge d'això, evidentment, hi ha problemes estructurals del club, a nivell econòmic, etc, que s'arrosseguen, no? Però jo no seria excessivament catastrofista, en el sentit que qualsevol organització que ve d'una etapa tan brutal com la, en positiu ho dic, com la que ha viscut el Barça a l'era Messi, l'era post-Messi no podia canviar d'un dia per l'altre. I això està sent lent, sí, efectivament. Hi ha dies que hem estat il·lusionats perquè hem vist que el Barça jugava bé i ara portem uns dies que estem desesperats perquè ens han fotut fora de la Champions i ahir va empatar davant del Madrid d'una manera clara, no? Amb ajuda sempre als àrbitres, eh? Vull dir que al final ahir vam jugar malament, efectivament, no? Però els àrbitres mai ens ajuden a res.
Però és que no hi pots comptar que t'ajuden.
Ja, però és... Només constatar-ho, només constatar-ho.
Amb la realitat del Barça, sincerament, t'has oblidat els àrbitres. Bastantes coses tenim pendents aquí.
Bueno, és un element...
Aquesta que has dit del
Messi... Però és un element simptomàtic, eh?
Sí, sí, perquè no hi ha respecte.
Aquesta temporada, totes les decisions acabin per perjudicar el Barça.
Totes,
totes.
El Barça
és sintomàtic, eh? De la debilitat de la institució em refereixo.
El Lewandowski li estarien trencant les cames i ningú pitaria un penal, eh?
La prova la tens ahir, quan a l'acabar el partit el president del Barça baixa els vestuaris.
Que no ho ha de fer.
Estem d'acord que no ho ha de fer. Estem d'acord, no ho ha de fer. Però no ho ha de fer perquè el president del Barça, com fa el president del Madrid a la llotja, està amb el telèfon mòbil i parla amb el jefe dels àrbitres. No parla amb aquest home que està...
Que tampoc ho ha de fer.
Que tampoc ho ha de fer, però ell ho fa per telèfon. Parlen, els que manen parlen amb els del seu nivell. I respecte al que has dit, una cosa molt important. 2 anys sense Messi, 2 anys eliminats a la Lliga de la Champions.
Mm-hmm. Màrius.
A veure, tu pots parlar de transició en política. En el món del futbol la paraula transició no te'l compra ningú, sobretot quan el discurs que ha fet, i jo crec que ho ha fet d'una forma molt intel·ligent Joan Laporta, és un discurs de dir, escolta, això ho arreglarem, i a més escolta, vull recordar que aquest estiu fins i tot parlava de tranquils, i lluitarem pel sextet, que és una paraula horripilant, però vol dir estarem a totes. Jo crec que això, des d'un punt de vista emocional del culer, és intel·ligent. És a dir, ell no tenia ni entrenador, ni programa, ni res. Però va saber transmetre la il·lusió en un moment de depressió del club, en un moment que la gent, ostres, veia que no hi havia diners, que no hi havia jugadors que poguessin estimular en el club i tal... I guanya les eleccions. El problema és que, clar, quan a tu t'han dit i tant que estarem lluitant pels títols, i tant que podem estar competint a la Champions, quan tu després veus el Barça dels últims partits, penses, no diré que ens han enganyat, però ha sigut un somni, no ha sigut... Sí, no ens han venut la realitat.
Però perquè és una història molt emocionant, la de l'esport, emocional, la de l'esport, però també hi ha una organització al darrere, i també hi ha unes dificultats econòmiques darrere, i també hi ha uns mercats darrere, i tot això...
Tu pots fer les coses, dir-li a la gent, escolti, els números són aquests... No podem fer aventures i intentarem anar a poc a poc. Escolti, estarem tots units i tal, tots units fent força. I l'altra cosa és dir, ho patarem! Perquè és una mica el que ens ha venut això.
Sí, hi havia dues vies, la de la contenció econòmica i la de la... vendre's a actius, que és el que ha fet el Barça per fer fitxatges. Sí, bueno, el Barça ha sigut el club d'Espanya que més ha gastat en fitxatges.
Quan t'has arruïnat, t'has de vendre les joies de l'àvia.
Quan ja t'has venut les joies de l'àvia...
És que no en tens més.
El que no pots fer és vendre-te l'àvia, perquè l'àvia no està al mercat.
T'has de vendre el jugador. Després passa perquè ja et vens el jugador.
Però, insisteixo, és veritat tot això que dius, Màrius, però és imprescindible que també el culer, que és una persona racional, a part d'emocional, entengui que...
En coneix un d'aquests racionals.
Jo en conec molt. No. Que són capaços d'analitzar i veure que... És veritat que fa 2 anys, com deia el Miguel, que estem amb en Messi fora i tenim la situació que tenim. Això és evident. I que ens han eliminat 2 vegades de la Champions. Però necessitem el temps d'ajustament. Escolta, el Barça jugava, vivia i s'articulava en funció de Leo Messi. I això ho saben tots els entrenadors que han passat per aquella banqueta. Tothom vivia pendent de Leo Messi. Es fitxava qui podia quadrar amb Leo Messi, qui s'hi podia entendre. S'adaptava a tota l'estructura de Leo Messi. Quan tu treus aquesta equació, no?, i la desarticules, doncs has d'articular una altra. I això vol temps.
Com ha anat tan malament, la solució és que torni.
No, seria un gran error.
Perquè va per aquí, eh? Va per aquí. Sí,
però seria un gran error. Perquè estem a mig procés d'això.
Jo crec que és l'error més gran que podríem fer. És a dir, assistir a la decadència de Leo Messi. Jo crec que això no s'ho mereix ni el culer ni s'ho mereix ell, t'ho dic sincerament.
Bueno, para mí el partido me dio una sensación en cierto modo muy parecida a la del partido de 2008 cuando el Madrid ganó la Liga, el Barça quedó tercero a creo que 18 puntos del Barça, y en el Barça no era un equipo cualquiera, ¿eh? En aquel Barça jugaba Ronaldinho, jugaba Deco, jugaba Eto'o, y luego jugaron todos aquellos que luego, un año después, ganaron 6 títulos. Hay que decir que en aquella época el Barça estaba destruido, hubo una moción de censura contra Laporta, la ganó por los pelos, y la sensación es que algo gravísimo estaba pasando en el club. Lo remedió de forma... no hubo una transición. De hecho, se generó un Barça ganador, como no se ha visto nunca. Por lo tanto, lo que no sabemos ahora mismo es si el Barça, como equipo y como institución, está tan débil que está expuesto a cualquier tormenta y lo deja prácticamente desnudo, y esa es la sensación que está dando en estos días, o hay algo que permite la esperanza, pero que no se acaba de funcionar porque hay algún problema en el equipo, es decir, y es un equipo en cierta manera descompensado. Se está discutiendo el papel de los veteranos, se está discutiendo ya el papel de algunos fichajes, se está criticando algunos modelos de equipo, algunos planes de Xavi, o también tiene que ver con la debilidad de la institución. Pues es una institución que ayer acudió al partido del Real Madrid cuando hemos hablado de un partido tranquilo del Real Madrid, y es cierto, yo a veces pienso que cuando Laporta ganó las elecciones con aquella pancarta de ganas de veros, se pensó que era un desafío contra el Madrid, y eso lo interpretó yo creo que la crítica la interiorizó el aficionado, y pensó, viene un Barça fuerte, viene un Barça que va a salir con Messi o sin Messi de esta murria que es de problemas constantes, de tener la sensación de que el Madrid es una institución más fuerte, superior, un equipo más fuerte y superior. Y sin embargo, ayer me dio la sensación de como que el club estaba apagado y de que el equipo estaba igual de apagado, y que se me ocurrió un título que escribí en La Vanguardia hace mucho tiempo, del que casi no me acordaba, y es que da la sensación de que el Barça está en el sidecar del Real Madrid, que es el Madrid el que maneja todo esto con la tranquilidad, con la serenidad que le conviene, y le tiene al Barça al lado, pendiente de la Superliga, pendiente de sus problemas, pasándole alguno de los fondos o de las empresas que colaboran con el Madrid en la gestión del Bernabéu para que compren derechos en el Camp Nou. Y yo creo que eso, no sé si le está haciendo bien al Barça, que es como que no tiene un discurso propio.
Bueno, això és evident que no té un discurs propi, per això que dèiem de les lluites del seu propi entorn tòxic. Jo sóc bastant de la línia de la Mònica, amb el sentit de que el Barça el que vol és temps. Els mals del Barça volen temps, però al mateix temps què passa? I per aquí és on parlo, on entenc que hi ha un Barça enverinat el que és el club, intoxicat el que és l'entorn. Que els missatges que rebem des del mateix club són més aviat d'impaciència i d'urgència que no pas de paciència i d'èxit immediat en la consecució d'objectius que no han recomanar la paciència i el temps que requereix els mals del Barça. Però a més, i això ja ho puc dir perquè durant 40 anys he estat als mitjans, els mitjans també col·laboren o col·laborem amb aquest optimisme desmesurat que a la gent li fa entendre que això és qüestió d'una febre que amb un parell d'aspirines, la setmana que ve el nen tornarà al col·le i podrà guanyar els partits del pati del col·le. I no és veritat.
Aviam, hi ha una cosa que són les 9:34, hi ha una cosa que també està passant, que amb això que comentes ara, el Barça històricament ha tingut ja un problema comunicatiu important. En l'última setmana, la setmana més important del Barça, han parlat Xavi, Kessié i Eric. O sigui, no hi ha hagut una... allò de dir, ostres, qui lidera tot això? Aquesta és una altra gran pregunta, que és qui lidera això? Això és molt important. Durant un temps hem viscut, a les èpoques de Bartomeu, que el líder del club, no de l'equip, del club, es deia Gerard Piqué. Era el president in pectore, l'entrenador in pectore i el capità in pectore.
I el director comercial.
Correcte, ho tenien, feia el director comercial in pectore. Ho era tot. Val. Problema. Arriba començament de temporada, hi ha tres jugadors veterans, com ara deia la Mònica, que em sembla que això també és molt important, molt important, que són Alba, Busquets i Piqué, que són tres jugadors bàsics per l'època que Xavi també era jugador del Barça. Ell, jo crec que ell té la voluntat de prendre decisions respecte... A mi m'expliquen que hi ha una reunió abans de començar la temporada amb Gerard Piqué que Xavi se'l vol carregar. Diu, escolta, n'hi ha per acabar. Però Gerard Piqué fa un exercici de mago pop i aquell discurs que anava pel Pedregà es regira i Piqué es queda.
El mago pop no se li veu el truco.
No, sí, efectivament. No, però perdona.
Sí, és la diferència.
No, sí, la diferència és que Xavi estava d'espectador i no li va veure el truco. Perquè llavors es va quedar.
Però es va quedar no perquè Xavi volgués que es quedés, sinó perquè hi ha un contracte i Piqué l'ha volgut complir.
Bueno, però llavors si tu ets l'entrenador del Barça amb força, te'n vas a veure el president i dius, escolta'm, jo aquest no el vull.
Jo crec que el Barça ha intentat...
Carregar-se a Gerard Piqué.
Home, aviam, no hi ha plantilles al món que tinguin 5 centrals i 3 laterals esquerres. Mm. El missatge era claríssim, però els que haurien d'assumir han volgut quedar-se.
Sí, val. Mm. Però escolta, això que ho estem parlant nosaltres aquí,
Sí, hi ha un altre problema. Si tu et fitxen a dos presentadors pel matí, tu sí. Què fas?
Un trio.
L'opció de...
Li donaria la volta, segur. No tinguis cap dubte.
Clar. Acabarien
fent el temps.
És una qüestió
teva.
Acabarien fent el temps.
I de matinada.
Amb una abraçada a la Mònica i felicitats per la cursa.
Efectivament. Escolta, no, dic això perquè en aquest cas, també, les coses s'han de fer bé o no es fan. O es fan bé o no es fan. Amb el cas d'Alba, que no és sant de la meva devoció, en el cas d'Alba, ha passat de titular indiscutible a no ser-hi. Mm. O sigui...
Però és que estem reclamant, ara ho estava dient la Mònica, estava dient el Màrius, que les transicions en futbol no existeixen.
Puc fer una pregunta sense ser... De debò, Joanjo, que és una pregunta que no té ni segones lectures ni res, perquè repeteixo que Jordi Alba, jo crec que ja fa temps que hauria estat. Hi ha algú en aquests moments a lateral esquerre millor que Jordi Alba? Pregunto.
S'ha d'intentar...
Jo és que crec que Jordi Alba ja li ha passat... s'ha passat de rosca com a futbolista.
Jo crec que hi ha un moment en el futbol que has de deixar...
I ha donat un rendiment extraordinari.
Però això no és un problema al vestidor ara, tot això.
Però és que els problemes que té el vestidor del Barça no són d'ara d'aquesta temporada, venen de lluny.
A Xavi el podem criticar per moltes coses, perquè realment segur que ell mateix està donant compte que no li estan sortint les coses, perquè els partits del Barça últimament no són bons. Ara, en el tema de fer aquesta transició que li reclamem, ell ha fet, jo crec, tot el que havia de fer.
Ell intenta fer el que va fer el Guardiola.
Penseu una cosa.
Va fer una neteja. Ell va arribar i es va carregar.
Van marxar.
I tot van salvar els capitans. Sí.
Correcte, però estava fora.
Sí, sí.
Recordo. Aviam què diu Segurola.
Pobre, no acaba.
Bueno, me parece que se está incidiendo mucho en la responsabilidad de los veteranos. Y sinceramente, yo creo que la responsabilidad es muy compartida por... ¿Sí? ¿Hola?
Sí,
perfectamente.
Ah, perdón. Que se está incidiendo demasiado en la responsabilidad de los veteranos. Digamos, el único veterano que jugó ayer fue Busquets. No hizo el mejor partido, hizo un mal partido, pero todos hicieron un pésimo partido. Es un equipo muy largo, donde fallaron todas las líneas, donde los goles fueron prácticamente iguales, sí. Goles de remate de fuera del área, donde no había nadie tapando a nadie, el primero de Benzema, el segundo de Valverde, E incluso el tercero de Benzema, que le anularon. Y que voy a decir una cosa, ese gol hubiera sido una catástrofe porque el partido hubiera ido directamente al 5-0. Y en cualquier caso, me parece que la responsabilidad también es de los jóvenes. Es decir, es fácil criticar a los veteranos. Por cierto, dos de esos veteranos, Jordi Alba y Busquets, estoy seguro que van a ser titulares de la selección en el Mundial. O sea que, por lo tanto, esto es lo que hay. Dos, me parece que si tenemos que hablar de los veteranos, hablemos de los jóvenes. Eric García fue un desastre ayer. Me parece que Dembélé fue otro desastre. Rafinha fue otro desastre. Pedri no pesó en el partido. Y Gavi, voy a decir una cosa. Es cierto que su afán de combate es bienvenido en un equipo que ayer estaba muerto, pero me parece que empieza a ser peligroso que haya una especie de dicotomía en el Barça entre es que todos tienen que ser Gavis y los demás tienen que ajustarse a ese modelo. Me parece que no. Yo creo que Gavi puede ser un gran jugador, pero no puede ser un símbolo. Puede ser un gran jugador algún día, puede serlo, ¿eh? No estoy tan seguro. Y en cuanto a responsabilidades, ¿cuáles son las responsabilidades de De Jong ayer? Ayer fue otro desastre, un buen momento para justificar la titularidad. No la justificó. Por lo tanto, nos podemos volver locos pensando que los veteranos son responsables de esta quiebra. Yo creo que no, yo creo que es una quiebra general que afecta también al papel de Xavi. No se está hablando, pero evidentemente Xavi está muy exigido. Xavi es el responsable de un equipo que se pensaba que era muy bueno, que había fichado bien, y da la impresión de que el equipo no funciona, de que la metodología no funciona, de que algunas de las selecciones no funcionan y que incluso alguno de los esquemas que se han utilizado no funciona. Eso está pensando en el ambiente, está pensando en el ambiente, yo creo. Y digamos que el número de problemas que tiene el Barça, incluido el económico, que es brutal, lo devuelve en una situación de absoluto desánimo que me recuerda mucho, pero muchísimo, a la situación de las elecciones, al momento aquel en que había que tomar decisión con respecto al presidente, se tomó una, pero ahora estamos en lo mismo. Ahora ya no, ahora, antes la excusa era Messi. Ahora la excusa son los veteranos, pero hay mucho más que todo eso. Yo creo que hay muchas cosas en el equipo que no funcionan y que están pasando por alto, no sé por qué. Me pareció raro que Ferran se atreviera ayer a reprochar, más o menos reprochar, con ese gesto que hizo poniéndose la mano alrededor de las orejas, que se reprochara a quién. Porque había marcado un gol a puerta vacía y no era un momento para hacer reproches a nadie, era un momento para tirar del partido, salir de ese partido vivo y no para estar a los asuntos personales en un momento que no lo merecía. Pero esas son cosas de los jóvenes que empiezan y que no se toman en cuenta. Digamos que el discurso oficial es que los veteranos tienen culpa de algo que para mí tendrá la cuota de culpa que les corresponda, pero no mucho más. Y la cuota, desde luego, está en muchas manos. Está en el presidente, está en el entrenador, está en muchos de los jóvenes que no funcionan y está en muchos de estos fichajes que tampoco funcionan.
Esportivament.
No, jo crec que quan les coses no van bé, quan a futbol hi ha tantes derrotes, diguem que hi ha una guerra a veure qui senyala més ràpid a l'altre, no? A veure qui té la culpa. Jo crec que és una cosa de tothom. O sigui, el club no està bé i el Barça no està bé. Però el que jo volia dir abans és que Xavi sí que tenia un guió respecte al tema dels veterans, que jo també estic d'acord que tampoc es pot volcar tota la culpa als veterans, però arribats a un desgast de les últimes temporades ja no és una qüestió de valorar el futbolista si pot donar més o no, era una qüestió de convivència ja amb l'afició. Hi ha un desgast entre, per exemple, la gent del Barça i Jordi Alba, que no és normal. O sigui, una afició no pot odiar un jugador propi. Per tant, arribes a un moment que, independentment de si el rendiment pot ser bo o no pot ser bo, has de fer net, perquè allò és tòxic. Llavors jo em referia a això. L'únic jugador que volia salvar Xavi dels veterans era Busquets. I Busquets tampoc està donant la talla. Per què? Perquè l'equip no està bé, no hi és. Llavors, quan jo parlo de repartir les culpes, home, aquí s'ha erigit una estàtua a un director esportiu
quan estàvem al setembre.
I tant!
Vale?
I tant.
Sigui, hem de posar-li una estàtua a Mateu Alemany. I si posem les notes al final de, la, de les temporades...
Comprat, un director esportiu que ha comprat molt bé... Molt bé, un moment, matisos.
No, matisos. Jo no dic...
Però que la missió més important de director esportiu, que és la de vendre...
No, i que jo crec que els resultats d'unes apostes per determinats jugadors, com amb entrenadors, com amb tot, has d'acabar la temporada i dir, ha anat bé aquest jugador. És que hi ha un infantilisme al voltant de segons quines figures i en l'entorn, que a vegades jo estic allà mirant i dic, home, esperem a veure si Rafinha funciona, que ha costat més de 50 milions. Esperem a si Ferran Torres funciona, que ha costat 60. I al final dius, Messi es troba a faltar. Ja, però és que per omplir el forat de Messi, encertem-la una mica. No. És una mena de cert diví baixat del cel, etcètera, etcètera. No, esperem...
No, però aquest missatge, Joanjo, el que dèiem abans, és un missatge que s'origina el club.
Sí, dia però tu crec... pots comprar o no pots comprar.
Sí, d'acord. Tu...
Siguem una mica racionals en algun moment de la vida.
Jo el que dic, empalmant amb el que comentàvem abans dels missatges i els mitjans... Quan la veu més autoritzada del club, que és el president, li diu als assembleistes el Messi d'aquest any és Mateu Alemany, això ho recullen els mitjans i ho transmeten a la seva gent i es creuen el discurs perquè el president Laporta, que és el que ha trobat 200 milions per fitxar-te jugadors, que ara ha tingut la mala sort que se li ha lesionat tota la defensa i tot el que tu vulguis, aquest, el que diu que el que ha salvat el club aquesta temporada... Es diu Mateu Alemany. Però, escolta, és que hauríem de...
Però el problema no és de qui fa el titular, sinó de qui el compra.
Sí. D'acord. Que des del que ha tret els diners... I del... Jo el que dic a l'equip, el que jo veig de l'equip, que és una cosa, jo seré de visions simplistes, no entraré en el detall, jo el que veig és que el Barça està trencat, ataque trencat i defensa trencat, les línies d'ajuda... respectives estan a 40 metres, com es poden veure a les imatges dels gols d'ahir. Rematen dos tios del Madrid fora l'àrea, els que els han de defensar del Barça estan tots al mig del camp.
Bueno, hi ha set tios dintre l'àrea del Barça.
Sí, tots de cara, tots increïble, de cara.
Perquè el Barça no sap defensar.
Increïble, és veritat, tens raó. Marius,
perdona.
No, volia acabar.
Acabes, sisplau.
En quant al club... Això estem ara en fase dels divorcis. Estem en la lista de gravios.
En general, al país.
Sí, en general, al país...
Bueno, és que som una metàfora perfecta del país.
És que estaven dient el Juanjo i el Miquel i pensava...
És la metàfora
perfecta. És que estan dient una cosa que aplicada a la política és exactament igual.
Mateix, estem en la lista de gravios.
Exactament igual.
Escolta'm, això...
Buscar culpables, no sé què...
No ens en sortirem. Acabarem divorciats. Enverinats i divorciats.
Aviam, Màrius Carol...
A vegades un divorci és una solució. Eh?
Que tranquil, el Màrius, avui, m'està sorprenent.
Sí. No, perquè...
Sí, però del futbol
he passat mala nit.
El teu equip no pots divorciar.
I començo a pensar que no se mereixen que em deixi les neurones per les cantonades. Vols que et digui la veritat? En fi, tornaré als clàssics i faci el que vulguin. Com comença una mica la temporada? És a dir, tu veus les rodes de premsa de Xavi que... Ostres... Jo crec que t'explicava fins i tot masses coses. Explicava coses que els has d'explicar als jugadors, però segurament no cal que l'expliquis a l'afició. Estava donant claus. Era fantàstic, era magnífic. D'un temps aquí, Xavi li ha donat la volta, algú li devia dir, escolta, tu no expliquis, és com el Mago Pop, no expliquis els trucos, que si no, quan surtin els coloms, tothom sabrà d'on te'ls treus. I canvia una mica el discurs. Quan comencen malament les coses, fa com aquell de l'acudit del psiquiatre, no? Diu, escolti, un tio psiquiatre, diu, estic molt malament, diu, miri que jo... No. O sigui, ara surt i diu, sóc el primer a estar indignat. I tu penses, bueno, estic més tranquil. Si vostè està indignat, però és que ell té la responsabilitat d'arreglar-ho. Jo tinc la responsabilitat de pujar-me a la làmpara de casa, però no s'hi pot pujar amb mi la làmpara de casa a l'entrenador del Barça. I jo crec... que darrerament, intentant, diguem, no assenyalar massa, els acaba assenyalant molt amb els jugadors. I jo crec que això és un error, perquè ell, fixa-t'hi, no diu, escolta,
no ho tinc prou treballat, hem de treballar més, no sé, no fa... Ell diu que fa autocrítiques. No, no és veritat. Hi ha un moment que li diuen, escolti, vostè està assenyalant jugadors. Diu, jo no, sempre el responsable, el primer sóc jo. No, 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 vostè està dient, hi ha errors individuals... Quan,
però això és seva feina, assenyalar els errors individuals.
Sí, però el vestidor...
A part de la seva responsabilitat.
El vestidor. El vestidor, has d'agafar per banda l'Eric García i dir-li, escolta una cosa,
si tu...
com defenses tu el contrari?
Però era, quan un periodista esportiu et fa una pregunta sobre t'ha agradat el rendiment de XYZ, tu com a entrenador no pots dir, escolta, ja els hi direm vells, perquè al final, com tothom sap, en el periodisme esportiu hi ha anàlisi tècnica, hi ha gent que en sap molt, que no és el meu cas, i per tant li diuen, escolta tu, t'ha fallat Busquets o no t'ha fallat? O t'ha fallat Ansu, que no és el cas d'ahir, o no t'ha fallat? I per tant ell respon. I ell diu, la responsabilitat és meva. És a dir, ell al final és l'entrenador, és normal que ell digui, escolta, ho assumeixo tot, però hi ha errors individuals. No és allò de dir, ostres, és que tots juguem molt malament i no hi ha sistema de joc i som un desastre. No és aquest el plantejament que fa Xavi.
I l'altra cosa, quan diu, és que hem comès errors de qüestions que ja havíem parlat al vestidor.
Sí,
què els estàs dient?
Això sí que assenyalar, perquè a mi quan assenyalen amb un individu
dient?
Amb la naturalitat que diu la Mònica, jo ho entenc. Això, la feina d'un entrenador és dir, aquest paio ha fotut una cagada que no es pot fer. I s'ha de dir amb rotunditat absoluta perquè quedi clar. Ara, evadir la teua responsabilitat com a gestor d'aquell grup, dient sempre, és que això ja ho havíem entrenat, és que aquesta jugada l'havíem preparat, és que ja havíem dit que entren de la segona línia, collons, però escolta'm, llavors no et foten cas. Llavors no et foten cas. Però... I tens un problema, perquè el que transcendeix és això, que tu realment saps el que passa i que no et foten ni cas.
Ara has dit una cosa que a mi em sembla molt rellevant. És a dir, per agafar autoritat moral sobre un grup tan complex com un vestidor del Barça, requereix un temps, també.
Sí.
Aleshores, agafar aquesta autoritat que fa que tu diguis una cosa i no hi hagi un company teu que en el seu dia va jugar al teu costat o creu que ets massa jove per entrenar al Barça o el que sigui, o que no tens prou experiència, o que sigui, i se't rifi, és un procés també una mica lent, fins que un dia comences a agafar l'autoritat i allò que dius és allò que es fa. Val? Aleshores, aquí no estem parlant d'un entrenador que ha vingut de no sé on i l'hem fitxat, que estava amb unes vaques, o l'altre que estava no sé on, o l'altre que tal. No, no, estem parlant d'una persona que estava en aquest vestidor, que estava en aquest vestidor, que els coneix a tots íntimament, a la majoria d'ells, que els coneix íntimament, que sap de què són capaços i de què no, i gestionar això és bastant més complicat que quan vens de fora i no tens aquestes motxilles.
Però escolta, el Xavi ho sabia això quan ve, aquí?
No, no l'estic, no. No l'estic eximint. Estic dient que siguem una mica analítics sobre com es converteix un entrenador que ha sigut jugador fins fa molt poc en entrenador del Barça.
Sí, ara quan el Segurola parlava del 2008, feia aquest paral·lelisme amb aquella temporada, que és veritat que va haver com una catarsi al Bernabéu, un 4-1, on ja es va tocar fons, i l'any següent ja allò va renéixer amb molt poc temps i es va crear un equip inoblidable. Jo crec que la diferència està precisament en aquest equilibri entre generacions, perquè en aquella època sí que hi havia Messi, Xavis, Puyols, Valdés, etc., que estaven en una edat molt, molt, molt llaminera per un entrenador, perquè ja tenien 25, 26, etc. Al Barça, aquest canvi generacional, o sigui, hi ha un buit entremig dels veterans que estan amb un evident crepúscul ja i que tothom ho està veient, i a més és molt trist veure-ho d'aquesta manera tan descarnada que s'està veient, i s'espera dels joves un rendiment regular, constant, etc., que ni Xavi, ni Iniesta, ni Puyol tenien a la seva època. Sí. Per què? Perquè Gavi té 18 anys, perquè Ansu Fati en té 20, perquè Valde ahir, que jo crec que és un jugador amb una projecció... Ahir és absolutament doncs menjat per Valverde, que és un jugador absolutament que està en l'edat precisament que tenen els jugadors que allà es consoliden. Qui més? És que a Pedri ahir juga un partit regular i ja li estem exigint que faci... que li està passant a Pedri? Doncs que Pedri té 20 anys.
I que corre, corre massa.
Exactament. Mira, abans de la pregunta, Mònica, 7 minuts i les 10. Es queden a la Ciutat de la Justícia perquè avui hi ha el cas d'Is també, que ara li trucarem a Manel Pérez perquè ens expliqui el tema dels números aquest, del fitxatge de Neymar, i que ja està jutjant allà, però abans de trucar-lo, abans, l'Albert Pedrol està fora de la Ciutat de la Justícia perquè, efectivament, Neymar és a Barcelona amb el seu pare... I crec que també acaba d'arribar a qui va ser president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Albert, bon dia.
Bon dia, Jordi. Sí, sí, estem aquí a l'Audiència de Barcelona, aquest judici és a l'Audiència de Barcelona, però en tot cas sí que ja han arribat a tots els protagonistes d'aquest judici, amb DIS, que és l'empresa que tenia el 40% dels drets econòmics de Neymar com a acusació particular. Ja hi són Sandro Rosell, que ha arribat a quarts de 10, sobre dos quarts, i ara, com deies, ho han fet Josep Maria Bartomeu, Neymar i també el seu pare. Recordem que tots ells se'ls demana l'acusació particular 5 anys de presó i inhabilitacions de les seves respectives funcions. Per cert, un Neymar que avui ha dormit més aviat poc, tenint en compte que a les 11 de la nit encara jugava o acabava de jugar en la victòria del PSG 1-0 contra el Marsella.
Està acostumat a dormir poc, Neymar, em sembla.
No, pateixis.
Sí, sí, sí. Horari, segur que té... Sí. I segur que té mitjans de transport més ràpid que els nostres. En tot cas, aquí hi ha molts mitjans en aquesta Audiència de Barcelona. No hem pogut parlar, o almenys no hem pogut escoltar cap declaració dels acusats, més que res perquè hi ha un recinte ple de tanques i una separació d'uns 10-15 metres entre la premsa i els protagonistes que avui testimoniaran o donaran el seu testimoni en aquest cas Neymar Diz.
I a dins de l'Audiència hi ha el Benet Iñigo, perquè qui ja és dins de fa estona és Sandro Rosell, que també era president del Barça, que a l'època del fitxatge de Neymar. Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Què?
Doncs mira, molt pendents d'aquest tercer judici que afrontarà Sandro Rosell en poc temps. Els dos últims judicis l'han absolt, veurem què passa en aquest. Aquí recordem que el que s'està mirant és si el Barça i el Santos, el club brasiler on jugava Neymar, van fer una mena de tripijoc, van amagar les quantitats reals del fitxatge per tal de pagar menys a l'empresa DIS, que tenia el 40% dels drets del jugador. És a dir, el Barça va pagar una quantitat, segons DIS, més petita oficialment de la real, perquè d'aquesta manera li havien de pagar menys a l'empresa. I en canvi després van fer mans i mànigues per pagar a través d'altres conceptes, doncs acabar de complementar el que va ser el cost d'aquest traspàs. Clar, aquí ens donem amb una circumstància bastant curiosa, que és que el Barça com a institució, com a club, també està acusat, i el de fet DIS li demana una indemnització milionària al Barça com a club, i per tant el Barça de Joan Laporta, per dir-ho així, haurà de defensar o posar-se al costat de Rosell i Bartomeu perquè no acabi rebent de manera indirecta el possible delicte, la possible indemnització per la seva gestió.
Val, farem una cosa, d'aquí uns moments truquem després de la publicitat al Manel Pérez i li demanarem a la Mònica que li donarà la publicitat. I no te'n vagis gaire lluny, Benet Iñigo, perquè després, a la tertúlia després, amb la Mònica Terribas, amb el Miquel Samper, amb el Màrius Carol, amb la Teresa Cunillera, amb el Pablo Iglesias, parlarem del cas dels Mossos d'Esquadra i d'aquesta història de la batalla entre Eduard Sallent, Josep Maria Estela, Joan Ignasi Elena i el cos dels Mossos d'Esquadra. D'acord, Benet?
Aquí em quedo, que tenim ja molt que parlar.
Tela aquí.
El Barça amb gorra.
El Barça amb gorra, això. Un moment, eh?
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Tots els noms es posen per algun motiu. I el nostre és Ouigo per una raó molt senzilla. Ui, de sí, go, de som-hi. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a ouigo.com. Ouigo, let's go.
Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks.
Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Sentir-te en forma? Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19 euros amb 99. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.